Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
em
miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'obre cartes. Els diumenges a 9:45 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obre cartes. Els diumenges a 9:45 del vespre, a Ràdio Estel. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi, saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició del programa Església d'Urgell, amb la informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Avui els hem preparat les notícies de la setmana, també una entrevista amb mossèn Antoni Elvira, vicari de pastoral i director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent, que tot just el cap de setmana passat va iniciar les classes d'aquest curs. Donarem resposta, a través del nostre col·laborador mossèn Xavier Parés, a una de les preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, sobre l'Església i sobre la vida cristiana en general. Clourem Església d'Urgell amb alguna dada d'agenda, com sempre. L'Àlex Arsina és al capdavant dels controls i Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. I comencem per les notícies de la setmana. Concretament, dijous, dia 12 d'octubre, es va reunir la Delegació de Pastoral de la Família i la Vida a la casa del bisbat de la Seu d'Urgell, presidida pels delegats mossèn Josep Montoya, diaca, i Conxita Salvador, la seva esposa. Van estructurar un programa marc diocesà per a la preparació de parelles per a casar-se, potenciar petits grups de matrimonis a diversos llocs del bisbat i donar via a un gabinet d'ajuda a les famílies necessitades com a prioritats immediates de la delegació. Els delegats van exposar les línies d'acció de la pastoral familiar diocesana: oferir una pastoral evangelitzadora que ajudi les famílies a trobar-se, compartir, formar-se i esdevenir un veritable capital social. També cercar una coordinació amb les delegacions de joventut i catequesi i una col·laboració amb Càritas i les escoles cristianes. Per a la formació prematrimonial, l'equip treballa per oferir a les parelles 4 jornades de diàleg, testimoni i convivència, basades en el programa dels centres per a la preparació per al matrimoni, que tracten sobre psicologia de la parella, amor, sexualitat, fills, dimensió social de la família, fe i el sacrament del matrimoni. El Papa Francesc va renovar dijous, dia 12, el decret pel qual va nomenar els missioners de la misericòrdia, amb motiu de l'any sant de la misericòrdia. Considerant els fruits espirituals que va comportar aquest ministeri durant l'any sant extraordinari, l'ha prolongat fins a nova disposició com a signe concret que la gràcia del jubileu segueix essent viva i eficaç al llarg i ample del món. El nostre bisbat en són 2, mossèn Ignasi Navarri i mossèn Antoni Elvira, i a Espanya 52 altres missioners de la misericòrdia que continuen exercint aquest ministeri amb les facultats tan grans de perdó i d'aixecament de penes que el Papa els havia ja concedit per a tota l'Església i que es recullen en una carta del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització que han rebut en aquests dies, signada per Monsenyor Rino Fisichella. El dia 12 d'octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar, va tenir lloc a l'ermita de Santa Perpètua l'aplec dels fidels de Vilanova de l'Aguda, la Noguera, una celebració que reuneix molta gent del poble de Vilanova. La celebració té el seu significat religiós d'una eucaristia d'acció de gràcies per les collites i de record pels difunts traspassats el darrer any, i sempre amb una mirada agraïda a la Verge i Màrtir Santa Perpètua, que és la titular de l'Esglesiola. Així, cap al migdia, més d'un centenar de persones de totes les edats es van aplegar per complir un any més la tradició. A les 12 hores, la campana va cridar els fidels a participar de la missa, celebrada per mossèn Jaume Mayoral i el diaca mossèn Josep Cava. Abans d'acabar la celebració, no hi faltà el cant dels goig a Santa Perpètua. I divendres prop passat, dia 13, commemorant el centenari de la darrera aparició de la Mare de Déu de Fàtima als pastorets Jacinta, Francisco i Lucía, es va celebrar l'Eucaristia a 9:15 de la nit a l'església de Sant Pere del Pas de la Casa, parròquia d'Encamp. Com ja és costum, la comunitat portuguesa es reuneix de manera significativa el 13 de maig i el 13 d'octubre per expressar la seva devoció a la Mare de Déu de Fàtima, celebrant la data de la primera i darrera aparició de la Mare de Déu. Mossèn Antoni Elvira, vicari episcopà i rector, recordà a la seva homilia les paraules que el Papa Francesc pronuncià en l'Eucaristia de canonització de Francisco i Jacinta. I segons les paraules de Lucía, els tres privilegiats es trobaven dins la llum de Déu que la Verge irradiava. Ella els embolcallava amb un mantell de llum que Déu li havia donat. Fàtima és, sobretot, aquest mantell de llum que ens cobreix, tant aquí com a qualsevol lloc de la Terra, quan ens refugiem sota la protecció de la Verge Mare per demanar-li «Mostreu-nos Jesús». Doncs comencem amb l'entrevista, que segueix les notícies. I avui doncs, hem de parlar de que l'Escola Diocesana de Formació Permanent va iniciar les classes del curs 2017-2018 a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, el dissabte 14 d'octubre, en els dos nivells, en el curs bàsic d'introducció a l'Antic Testament i en el curs d'aprofundiment sobre el llibre dels Salms i l'Evangeli de Marc. Va presidir l'acte d'inauguració el nostre arquebisbe, Monsenyor Joan Enric Vives, que va estar acompanyat del director de l'escola, mossèn Antoni Elvira, que és aquí amb nosaltres, als estudis, per parlar-nos precisament d'aquest tema. Mossèn Antoni Elvira és també vicari de pastoral. Bona nit, Toni.
Molt bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres per l'invitació.
Sí, hem d'explicar a la gent tot el que es fa per aquí a la nostra diòcesi, perquè això, el programa es diu Església d'Urgell, doncs què fem a la diòcesi d'Urgell. El primer que demanaríem, Toni, és que ens puguis fer un recordatori de què és aquesta escola de formació permanent del Bisbat d'Urgell.
L'escola, fem una petita història, no tenim molta història, però només breument, neix amb el desig d'oferir als fidels de la diòcesi un espai de formació. N'hi ha molts, eh? Cada moviment d'església, per entendre'ns, cada sector de la pastoral va formant els seus propis agents, en el seu camp més específic. Però em semblava que faltava també un espai comú per tothom. Llavors, es va fer la proposta al senyor arquebisbe, i ho va veure bé, i va néixer molt des de la delegació de catequesi, de cara a formar els catequistes, però ell volia que fos no només per als catequistes, sinó per tots els fidels.
Oberta a tothom.
Oberta a tothom. Mm. I llavors vam començar a planificar uns cursos, que en diem un curs bàsic, que acompanya la formació de les persones, en principi durant 3 anys, però no vol dir que el que fa un any s'ha d'apuntar als 3. Vull dir, no és allò de dir, hi ha un, pues un pack de 3. No, dius, jo començo un, i després, si puc, el temps m'ho permet i tot, i m'agrada, doncs continuaré. I aquests 3 anys que en diem del curs bàsic fan una introducció a uns grans temes, no?, de formació. Tema bíblic, introducció a l'Antic Testament, introducció al Nou Testament, quan diem el credo, que estem dient, se'ns explica també el credo, també se'ns explica els sagraments i se'ns explica la litúrgia i els camps de l'acció pastoral. Això és el que fem en aquests 3 anys. I en aquest sentit, podrem dir que aquest aspecte forma molt en el sentit més intel·lectual, més de continguts, però també un espai de l'escola, que és l'espai de la pregària. No? Comencem cada dia amb una pregària de laudes.
Cada dia que
tenim escola, evidentment. Sí. Fem la pregària de laudes, uh-huh, i tenim també la celebració de l'Eucaristia. Uh-huh. I després també hi ha l'espai per compartir, és a dir, entre classe i classe, l'hora del dinar, també doncs, els laics que hi ha, comparteixen també doncs, les seves inquietuds o realitats que tenen. No? Llavors, uh-huh, també, dins del curs hi ha programat uns espais per un recés, un recés, uh-huh, d'advent, i un recés de Quaresma i Pasqua. Per tant, no és només... No podem dir que és una escola de teologia, uh-huh, perquè sí que tractem la teologia, però no en el sentit acadèmic, no, del terme, sinó sí que hi ha unes classes, una preparació i uns professors preparats per fer les classes, però no pretenem ser una escola de formació intel·lectual només, sinó en tots els aspectes de la vida.
Uh-huh. I aleshores, aquest curs... Concretament, què és el que s'ha previst de fer? Quanta formació, quanta grups, alumnes, quants n'hi ha, d'on venen... Una mica
sí, situa'ns. Sí, d'aquest any tenim... És el 7è any de l'escola, el 7è. Per tant, ja comencem una
mica
a fer una miqueta d'història, amb història minúscula, però
sí,
bé,
sí.
Anem fent a poc a poc. Per tant, ja és, com que són triennis, ja comencem el tercer trienni, ja hem fet 2 triennis sencers, comencem. I comencem aquest curs bàsic. Un grup fa el curs bàsic. És una traducció a l'Antic Testament, que ens la fa mossèn Ramon Sàrries. Uh-huh. I després hi ha el que anomenem el curs d'aprofundiment. Uh-huh. El curs d'aprofundiment neix perquè, quan va acabar el primer trienni, els alumnes van dir, i l'invident, nosaltres què fem? Volem continuar? Volem continuar la nostra formació? I què podem fer? No tornarem a començar el trienni. I llavors en vàrem parlar i vam creure oportú d'oferir el que anomenem un curs d'aprofundiment. No és perquè sigui un curs... De com un màster, com una especialització molt gran. No, és dedicar més temps, potser, a un dels temes que durant el trienni no hem pogut treballar més per manca de temps. Uh-huh. I aquest any, el curs d'aprofundiment, justament també és un curs bíblic, perquè el tema bíblic ens agrada a tothom. Uh-huh. Hem tingut necessitat de conèixer millor la Bíblia, perquè la tenim molt entre mans, no? Els cristians cada dia... ens ve la paraula de Déu i ens convé conèixer-la, meditar-la. No? I en aquest sentit, doncs, aquest any tenim un curs d'aprofundiment bíblic que és sobre el llibre dels Salms, uh-huh, molt present en la vida En l'Eucaristia, cada dia tenim el salm. En la pregària de l'Església també tenim els salms, al matí, tarda, vespre. Per tant, conèixer-los millor, que ens ho fa la germana Maria Trinitat Cabrero, la Jerònima de Refet, els que tenim l'Epítola de Comunitat de Refet, que ens ho fa molt bé. I després tindrem també, dins d'aquest curs d'aprofundiment, una explicació de l'Evangeli de Marc, que és l'Evangeli que treballarem, bueno, que litúrgicament tindrem també en les nostres celebracions a partir del proper any litúrgic, no? Que començarà doncs, ja ben aviat. Ja tenim més o menys, més o menys cap una vintena d'alumnes a cada curs. Ens ha quedat molt, molt igualat en aquest sentit. Una vintena per curs d'aprofundiment i del curs bàsic, que fem les classes simultàniament. És a dir, són dos cursos que a la mateixa hora s'estan realitzant. Sí, després tenim els espais comuns de la pregària, de l'Eucaristia, del dinar.
Són alumnes de tot el nostre bisbat o d'algun punt més en concret, o la Seu d'Urgell, o mateix Balaguer, que és el lloc on ho feu.
Sí, tenim alumnes de tot arreu.
Sí.
Fins i tot tenim de la Cerdanya. Tinguem present que es fa Balaguer, eh?
Sí, sí.
Ve gent de la Cerdanya, ve gent d'Andorra, també, de l'Urgell, de la Noguera, del Pallars... Vull dir, tenim una mica de representació de tot el bisbat. És a dir, de vegades pensem que a la distància dels dissabtes al matí... Però bé, sembla no, que quan un va amb ganes i aquest any hem notat molt que hi ha hagut també aquesta comunicació de boca a boca, no? De boca a orella, no? Que els alumnes que han anat ens ha agradat i la gent diu, ah, sí, pues, i se n'ha animat. Més aviat, no tant pels triptis que potser han rebut la informació, sinó pel testimoni d'algú que diu, jo fa 6 anys que hi vaig i m'agrada i em fa bé i m'ajuda molt.
Aquests grups, com estan constituïts? Homes, dones, joves, gent gran, gent més jove, més... Com són?
Hi ha homes i dones.
Sí.
Diria, majoritàriament crec que són dones. No he fet l'estadística, s'hauria de mirar. Però... I les edats... Aquest any tenim un grupet de gent jove.
Sí,
Gent jove, comptant, doncs, 30 anys, 30 anys a la món.
És jove?
Però són joves, sí, sí. No són joves de 18 anys, però tenim un grupet, un grupet de persones que, bueno, també implicats ja en alguns camps de l'Església, del camp pastoral, i ho veu necessari de fer aquesta formació més bàsica, no? És a dir, potser no és tant del nostre camp, però necessitem conèixer més el que és la nostra fe i com alimentar també la nostra fe.
La gent manifesta sorpresa. Això no ho sabia, això m'ha anat molt bé de conèixer-ho. Doncs jo tinc una experiència d'aquesta...
Sí.
Ho manifesten?
Sí, normalment a les sessions que fem també depèn una mica del professorat que hi ha, algú que prefereix més fer primer la classe i després deixar uns minuts de preguntes. I l'altre professor diu, no, com vosaltres cregueu, interveniu. És a dir, de vegades surten intervencions que fa molta referència al tema que s'ha tractat, o a vegades veus que és una intervenció que es fa que parteix molt de la vida, no? I que a aquella persona li ha fet pensar sobre no sé què, no? I la seva realitat que porta. I, evidentment, la descoberta sí que es manifesta en molts sentits, no? Perquè els cristians diem, és que no sabem gran cosa d'això, d'aquest tema no sabíem res, i ens agrada poder conèixer i poder sentir per la nostra edat, no? No som ara nens, que hem fet una catequesi, hem fet una formació com a nens, sinó som adults, amb moltes preguntes, amb molts interrogants, com nosaltres podem donar resposta també del que nosaltres se'ns demana, de vegades, no? Amb els companys de feina. Escolta, que l'Església diu sobre això no sé què. I dius, clar, com responc? Com dic una paraula sobre aquest fragment de la Bíblia?
Hi ha consciència a les diòcesis catalanes que tu coneguis que és necessària aquesta formació continuada dels cristians que anem a l'Església, que assistim a l'Eucaristia, que resem, que tenim que desitgem seguir Jesucrist? Et sona que això sigui present?
Sí, moltes...
Cada vegada més, potser?
Sí, hi ha molt... Hem nascut en els darrers anys moltes escoles, ja siguin escoles de teologia, més pensades per laics i laiques, amb moltes diòcesis, o escoles de formació de laics, en el sentit més com la nostra. No? Hi ha bisbats que tenen més, molt més estructurat en el sentit acadèmic, de crèdits, d'hores lectives i tal, de gent que vol treure una titulació. Això ha crescut bastant en les diòcesis, però també ha crescut molt aquestes escoles més senzilles d'acompanyar, amb una seriositat també, no? D'uns temaris, d'una programació, però que no van tant a buscar un resultat acadèmic, una titulació acadèmica.
Que seria sinó... el cas nostre, no?
Exactament, sí. Que a vegades algú m'ho ha dit, diu, és que ara ja trobo que l'escola potser... Dic, perfecte. Dic, ara és el moment en què potser convé fer el pas amb un IREL, com a Lleida, per exemple, un Institut Superior de Ciències Religioses, o un ISCREP a Barcelona, que dius, jo ara ja vaig més cap al camp més intel·lectual de la formació més concreta. Dic, perfecte. Dic, bé, com el sistema escolar, que els infants no van directament a la universitat. Has de fer primària, secundària, batxillerat, per tal d'anar creixent a poc a poc. Pues, quan trobes que l'escola ja t'ha donat el què i busques més que no trobes a l'escola, doncs ara és el moment de fer el salt més endavant.
Us ha donat algun cas d'això, concretament, a vosaltres?
Sí, de persones que
gent
diuen...
Gent que tingui més desig d'aprofundir més.
Sí. I llavors, els hem dit, mira, virtualment, pots fer una formació, o si no, presencialment a altres llocs. Al nostre diòcesis, ja sabem, la distància és considerable en segons quins indrets.
Sí. No, però virtualment l'ISCREP de Barcelona ve que ho fa.
Perfectament. I, dius, i no cal fer 10 assignatures en un any, en pots fer una.
Sí.
No cal tampoc agobiar-te.
Sí.
Dius, vaig aprofundir en un camp que m'agrada i ho faré a poc amb uns professors que em guiaran amb el treball. Sí.
Alguna cosa més que vulguis afegir al que has comentat?
Bé, jo diria animar-se a tothom que vulgui, que ningú s'espanti. Que quan dius anem a una escola de formació, sembla que ja hi ha d'haver uns exàmens, hi ha d'haver uns controls, uns treballs, una exigència... No, un va d'oient, participa, tots els professors remarquen molt aquest sentit de que la gent hi participa amb moltes ganes, que hi ha una actitud molt activa, molt positiva... I que després hi ha un treball que un pot fer personalment, perquè els professors també diuen, mireu, si voleu, podeu llegir aquest article, podeu llegir això.
Sí.
Però no es demana comptes en el sentit acadèmic del terme. I també és un espai interessant poder compartir amb molts laics del bisbat.
Ha quedat molt clar. Mossèn Antoni Elvira, vicari de Pastoral i director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent, gràcies per haver-nos explicat també tot aquest contingut, en què consisteix aquesta escola. Gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Ara, ja a les acaballes del programa Església d'Urgell, com vostès saben, tenim la secció preguntes que ens fem sobre i que normalment tenim com a col·laborador mossèn Xavier Parés, que és delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell, doctor en litúrgia, i és amb ell que li farem la pregunta d'aquest diumenge. Primer el saludem. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres, auxiliant-nos en les nostres preguntes.
El que es convingui, sàpigui.
Doncs la pregunta que tenim per vostè avui és què significa menjar el cos i la sang de Crist?
Bé, una pregunta també sobre l'Eucaristia, sobre la comunió. Sí. És una pregunta també molt llarga, però bueno, explicarem una mica. A veure, no sé, la religió cristiana tenim el banquet, que cap més religió té això. Tenim el banquet que Jesús va instituir el dia de l'últim sopar, el banquet eucarístic. Hi ha moltes religions que són de la paraula, nosaltres també tenim la paraula, però a més tenim el banquet i mengem precisament pa i vi, que són el cos i la sang de Crist. Perquè l'últim sopar Jesús va dir preneu i mengeu, preneu i beveu. Això és el meu cos, això és la meva sang, no? I això, diguem nosaltres, la comunió. Què vol dir comunió? Vol dir unió comú amb Crist, que amb el seu cos i amb la seva sang, i si tots mengem el mateix pa i el mateix vi, també comunió entre nosaltres, entre la comunitat. Jesús ja va dir, el meu pa és veritable menjar. Per tant, ens alimenta aquest pa i ens dona força, podríem dir, perquè la gent que no combrega, doncs, esclar, després la debilitat humana és molt gran i caiguem fàcilment en qualsevol defecte, en qualsevol pecat. Mentre que si tenim més força, si mengem més, doncs ens sentim més valents i llavors menjar el cos i la sang de Crist és important, la comunió. I no hauríem d'anar mai a missa sense combregar, perquè és com anar a un banquet i no menjar, no? Això és una mica ridícul. Per tant, l'Eucaristia s'ha fet doncs, perquè hi participem i, sobretot, la millor participació és aquesta del menjar. L'aliment fa créixer i alimenta el cos de l'Església. I l'Eucaristia fa créixer també i alimenta el nostre esperit, cadascú de nosaltres. Menjar el cos i la sang de Crist, doncs, comporta també altres valors. Comporta el perdó, comporta l'alegria, comporta la festa, perquè el menjar i el beure és festa, i, en definitiva, la fraternitat i la felicitat d'aquella comunitat, d'aquelles persones. Eh? Recordem que Jesús va utilitzar també moltes paràboles per parlar del banquet, no? Per exemple, el fill pròdig va fer un gran banquet quan el va retrobar, el banquet de les bodes, la multiplicació dels pans i dels peixos, que són tot prefigures de l'Eucaristia, les mateixes noces de Canà, que va multiplicar el vi perquè fos l'element de la festa d'aquella boda. Doncs la comunió ens uneix com a família cristiana. I la comunió és això, en grec es diu koinonia, que vol dir unió de persones, unió de persones. I, per tant, quan fem l'Eucaristia, el sacerdot, hi ha un moment abans de combregar que se'n diu fractio panis, parteix el pa, perquè aquell pa n'hi hagi per tots. I això és un signe molt clar. Inclús la missa, a principi, es deia la fractio panis. No es deia Eucaristia ni missa, es deia la fractio panis. I llavors, pues, la fractio panis, la fracció, el trencar el pa, és molt significat. A mi m'agrada molt celebrar la missa en una forma gran i partir-la i repartir-la. Perquè no aquelles formes rodonetes que tothom combreguem tan maques, clar, s'ha de fer així perquè no podem partir per 200 persones o per 50 persones que hi ha missa, no? Per tant, tenim les formes ja rodones, molt maques, per combregar. Però és molt més significatiu menjar del pa partit. I el sacerdot el parteix i el reparteix entre tots. El sacerdot presenta abans el cos de Crist trencat i partit, no l'hòstia enganxada i com que sigui molt maca, no. Un tros de pa partit amb el calze, mireu l'anyell de Déu perquè tothom es prepari per la comunió. I el poble menja d'aquell pa partit i s'alimenta del cos de Crist. La comunió, doncs, és això. També es podríem parlar de la manera de combregar, no? Per exemple, la comunió es pot fer a la mà, es pot fer a la boca, són diferents maneres, totes dues són acceptades. La comunió a la boca és una mica més de respecte, però també és una mica poc higiènic. La comunió a la mà és molt més natural, molt més normal, que Jesús, el que no s'ha de fer és prendre la comunió, s'ha de donar. El sacerdot la dona i l'altre la rep i la menja. El silenci que hem de fer, la pregària que hem de fer, també és bonic fer un cant de comunió, sigui anant a combregar, sigui després de la comunió, per donar gràcies a Déu, etc.
Potser ho deixem aquí, ja sortiran altres preguntes,
sí,
també al voltant de la mateixa...
Al voltant, hi ha els ministres, sí, de la comunió, sí, que també hi ha ministres ordinaris,
ja,
extraordinaris...
Ja sortirà un altre dia.
Persones que van a dur la comunió als malalts, etc. Es podria parlar de moltes més coses, però... El
ho deixem,
temps s'ha acabat.
Sí, si li sembla, ho deixem aquí,
molt bé,
ja.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, com no, per aquesta resposta tan àmplia, tan concreta, tan senzilla, tan ben explicada. De debò que sí. Doncs contem amb vostè, si li sembla, per una altra ocasió.
Quan vulgueu. Molt
gràcies
bé.
I bona nit.
Bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos acompanyat, amics, amigues del programa. Ja saben que els esperem diumenge vinent, si ho desitgen, en què els oferirem novament més informació religiosa cristiana del nostre bisbat d'Urgell. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha estat als controls, i de Maria Marín a la presentació. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.